Bon dia, com esteu?
Bon dia de variabilitat al cel, més ullades de sol al matí i cel estones parcialment ennuvolat la resta de dilluns, amb temperatura màxima entre 21 i 23 graus al Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui dilluns 6 de maig de 2024. A Verges han vist sortir el sol fa justament 1 hora i 25 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 14 graus. La setmana comença amb variabilitat primaveral al cel, tindrem més clarianes i estones fins i tot de sol al llarg del matí, però el cel quedarà mig ennuvolat durant la resta de la jornada. Creixeran nuvolades i algunes tempestes a l'interior del quadrant nord, test català, quedant al Baix Empordà avui fora de l'abast d'aquestes tempestes, en tot cas sense descartar algun petit ruixat residual i local que podria arribar al llarg de la tarda. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que han condemnat a 15 anys de presó per intent d'assassinat amb ganivetades un home a Sant Feliu de Guíxols. A més, aquest divendres va començar el judici a l'acusat de matar un home d'un tret a Calonge per segrestar una dona i violar-la. I a més, en la plana de successos també hem de destacar que rebaixen al mínim la sanció policial a l'agent expedientat per l'afer de la multa de Palamós. Ampliarem tota aquesta informació a l'informatiu, però avui també hem de destacar que parlarem amb el tècnic de joventut de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, Albert Fort, sobre el festival L'Aparador. I com cada dilluns, també parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut de Torroella de Montgrí. De seguida ho repassarem tot abans, però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer de tot, saludem a la Carla. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
També tenim a l'Anna Salvador. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
I saludem també en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. Encetem l'informatiu parlant de successos perquè han condemnat a 15 anys de presó per intent d'assassinat amb ganivetades a Sant Feliu de Guíxols a un home, Carla.
L'Audiència de Girona condemna Antonio Correa a 15 anys de presó per atacar una parella amb ganivetades a Sant Feliu de Guíxols. Els fets, ocorreguts el 30 de gener del 2022, van posar en perill la vida de les víctimes, veïns amb qui Correa tenia una relació conflictiva. El tribunal destaca la premeditació de l'atac i rebutja la versió de l'acusat.
I aquest passat divendres també va començar el judici a l'acusat de matar un home d'un tret a Calonge per segrestar una dona i violar-la, Anna.
El fiscal l'acusa de delictes d'assassinat, detenció il·legal, violació continuada i tinença il·lícita d'armes i demana 40 anys de presó. Va passar el 13 de setembre de 2020 i ara, 3 anys i mig després, el judici ha començat amb la tria del jurat popular.
I seguim en plana de successos perquè rebaixen al mínim la sanció policial per l'agent expedientat per l'afer de la multa a Palamós, Anna.
És la sanció que li van imposar per fer unes declaracions a Ràdio Palamós en què deia que no s'havia fet prou per esbrinar qui hi havia darrere dels fets. El jutge considera que les declaracions que va fer s'han demostrat que eren certes. Així, la sanció acaba reduïda de 3 mesos fins a 16 dies de suspensió.
I aquest passat divendres, també una mica abans de les 9 del matí, a la platja d'Aro es van iniciar els treballs d'enderroc de l'edifici de l'Escola de Vela, que amb el temporal dels darrers dies es va veure afectat. Cal recordar que les garbinades del passat mes d'abril van descalçar l'edifici de la part de la platja i no va ser fins aquest dilluns, aquest passat dilluns, que l'estructura de l'edifici va cedir i el consistori va decidir actuar-hi d'emergència, declarant l'edifici en estat de ruïna. I rescaten dos gossos que presentaven signes de desnutrició i ferides a S'Agaró, Anna.
Va passar el 24 d'abril. Agents del Servei de Protecció de la Natura van detectar dos gossos que caminaven per una carretera amb diverses ferides. Tots dos eren propietat d'un veí de Sant Feliu de Guíxols i feia més de 10 dies que havien desaparegut. Els animals no tornaran amb l'home, sinó que se'ls ha traslladat a la protectora Rodamont.
I la primera rotonda de l'autovia de Calella de Palafrugell serà un homenatge a l'Havanera. Ferran.
Així ho ha explicat el president de la Fundació Ernest Morató, Enric Frigola, a Ràdio Palafrugell. De fet, és una iniciativa de l'entitat i inclourà una escultura del dissenyador Pere Álvaro, que també és l'autor dels tòtems sobre el suro, de la Pineda Gèlia. Al ple de l'Ajuntament del mes d'abril ja n'ha aprovat el nou nom de Rotonda de l'Havanera.
Comença la 25a campanya de Peix de Roca amb una festa gastronòmica, Anna.
Aquest cap de setmana s'ha fet el tret de sortida d'aquesta nova edició amb un acte inaugural a la plaça Esteve i Cruanyes i ja hi va haver alguns dels grans atractius de la campanya, els tastets de peix de roca o la presentació del primer concurs de la croqueta de peix de roca.
I seguim parlant de menjar perquè Palamós enceta la campanya del menú de la gamba. Ha encetat aquesta campanya gastronòmica aquest passat dissabte amb la participació d'11 restaurants.
La protagonista del menú és la gamba de Palamós i el menú compta amb un entrant, un primer plat, el plat principal i les postres. La majoria d'aquests menús, que van dels 45 als 85 euros, presenten la gamba de Palamós en la seva mida mitjana i la serveixen a la planxa o a la brasa, però també és inclosa en arrossos, fideus arrossejats o en consomme, carpaccios o croquetes, entre d'altres propostes innovadores.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses, perquè les últimes enquestes abans de les eleccions al Parlament del 12 de maig mantenen el PSC al capdavant de la cursa electoral. A menys d'una setmana per aquestes eleccions, Salvador Illa és el rival a batre per part de tots els partits. Aquest dilluns, aprofitant que és l'últim dia que es poden publicar enquestes, la majoria dels diaris fan els seus darrers pronòstics. Per exemple, l'ABC i el Mundo pronostiquen que el cop d'efecte de Pedro Sánchez afavoriria el PSC. Salvador Illa guanyaria les eleccions amb entre 41 i 44 diputats, mentre que Junts seria la segona força amb entre 28 i 35 cadires al Parlament. De fet, per la forquilla baixa, els de Carles Puigdemont podrien tenir 15 escons menys que el PSC i fins i tot Esquerra podria arribar-los a superar. Els republicans podrien obtenir entre 25 i 30 diputats. Tot i això, hi ha enquestes que pronostiquen que el PSC guanyaria les eleccions, però Junts li podria arribar a trepitjar els talons. És el cas dels sondejos del País, El Periódico i El Confidencial. En aquest cas donen entre 39 i 43 escons al PSC, mentre que Junts en podria tenir entre 34 i 38. Esquerra baixaria i molt i en trauria entre 21 i 28. Pel que fa a la resta dels partits, totes les enquestes pronostiquen que el PP seria la quarta força amb entre 10 i 15 escons i Vox amb entre 7 i 12. També tots els sondejos apunten a la possible entrada al Parlament de la formació Ultraaliança Catalana amb fins a 4 cadires i, a més, amb totes elles desapareix Ciutadans. Veurem si les enquestes acaben encertant aquests resultats que podrem veure aquest mateix diumenge. I hem de destacar que hi ha hagut una nova agressió per part d'un intern a un funcionari a la presó de Ponent a Lleida aquest passat dissabte. Així ho han denunciat diversos sindicats. Els fets van passar cap a les 4 de la tarda quan l'intern acabava de fer una videotrucada i se l'acompanyava cap a la seva cel·la. Abans d'entrar-hi, l'home de 25 anys es va balançar i va propinar un cop de puny a un funcionari que va rebre l'impacte a la cara i va necessitar atenció hospitalària. La resta de funcionaris va poder reduir l'agressor, que també els hauria colpejat i amenaçat de mort. Segons han informat els sindicats, l'home ja havia protagonitzat divendres un altre episodi violent quan va trencar una finestra del centre penitenciari i va intentar agredir amb els vidres a diversos treballadors que el van poder contenir. I en la plana esportiva hem de destacar que el Girona ja és equip de Champions. Per primera vegada a la seva història, el club de Montilivi va arribar al cim del futbol després d'un ascens tan meteòric com inesperat. La sentència d'un equip de llegenda ha caigut pel seu propi pes després d'una temporada de rècord inesborrable. Ha arribat per la porta gran i qui diu porta, diu porto, perquè el murcià ha estat el gran artífex amb dos gols i una assistència en només 10 minuts durant el partit de dissabte que els va enfrontar contra el Futbol Club Barcelona, a més destacant la gran remuntada que va fer l'equip de Girona, que aquesta victòria dels gironins inevitablement acaba donant la Lliga per tancada amb el Reial Madrid com a vencedor, però a més col·loca l'equip de Girona per sobre del Futbol Club Barcelona en la segona posició, i això podria acabar afectant els possibles campionats que juga l'equip de Girona durant la propera temporada. Com sempre, seguirem l'evolució de l'equip. I ara, després d'aquest repàs de les notícies aquí del Baix Empordà, fem un repàs de la previsió meteorològica amb l'Albert Aparicio. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
Amb quin temps comença la setmana al Baix Empordà?
Doncs la setmana comença amb variabilitat primaveral al cel. Tindrem més clarianes i estones fins i tot de sol al llarg del matí, però el cel quedarà mig ennuvolat la resta de jornada. Creixeran nuvolades i algunes tempestes a l'interior del quadrant nord-est català, quedant al Baix Empordà avui fora de l'abast de les tempestes, en tot cas sense descartar algun petit ruixat residual i d'abast local que pugui arribar a la tarda. Temperatura entre els 10-12 graus de mínima i els 21 i fins a 23 graus de màxima. Demà cel entre mig i estones força ennuvolat. Dimarts és més probable que plogui, algun plogim al matí, però serà a partir de migdia i tarda, quan el creixement de nuvolades convectives podran deixar ruixats localment acompanyats de tempesta. La temperatura baixa una mica demà, però a partir de dimecres i la resta de setmana la temperatura serà més elevada, amb temps més assolellat.
Doncs això, encara no fem el canvi d'armari perquè aquest temps és una mica boig i encara podrà fer una mica de fred, una mica de calor, una mica de tot. Moltíssimes gràcies, Albert Aparicio, per aquest repàs de la previsió meteorològica. I el comentari d'avui ens el porta la Neus Colomer.
En les últimes dècades, l'edat que marca el final de la joventut ha experimentat un desplaçament significatiu. A la meva època, als 25 anys, solia considerar-se el punt d'inflexió, moment en què s'acabaven els descomptes del carnet jove. Però els canvis en l'estructura laboral i l'economia han provocat una prolongació d'aquesta etapa. Primer es va allargar aquesta etapa fins als 30, i ara ja trobem que tota mena d'ajuts pels joves arriben fins als 35 anys. Aquest fenomen s'explica principalment per la creixent precarietat laboral i les dificultats per trobar feina estable. La inseguretat en l'ocupació, l'augment dels contractes temporals i l'entrada tardana al mercat laboral són factors claus que contribueixen a aquest allargament de la joventut. Això, a la vegada, impacta en la capacitat de les persones per prendre decisions importants sobre la seva vida, com ara formar una família o comprar una llar. Amb els anys, el concepte de joventut s'ha convertit en un eufemisme de precarietat. Les suposades bones notícies de reducció de costos en transport, cultura o lloguer suggereixen una extensió de la joventut, però realment amaguen la precarietat. És hora de repensar polítiques per aturar aquest fenomen.
Doncs això, moltíssimes gràcies, Neus Colomer, per el comentari d'avui. I quan falta un minut i mig per un quart de nou, comencem amb el repàs informatiu de les principals notícies aquí a Ràdio Capital i també a Ràdio Palafrugell. I és que hem de destacar en la plana de successos que l'Audiència de Girona ha condemnat a 15 anys de presó l'acusat d'intentar matar a una parella a ganivetades enmig del carrer i a plena llum del dia a Sant Feliu de Guíxols. El passat 30 de gener del 2022, la sentència conclou que el processat i les víctimes eren veïns i feia temps que tenien una mala relació. Al migdia del dia dels fets, l'acusat, armat amb dues navalles, es va amagar i va esperar que la parella tornés de fer el vermut. En veure'ls arribar, els va abraonar cap a ells i els va atacar a traïció. No van tenir cap possibilitat de defensar-se. Les víctimes van patir ferides que van posar en risc les seves vides. El condemnen com a autor de dos delictes d'assassinat en grau de temptativa amb l'atenuant d'anomalia psíquica. Tots els detalls, Carla.
Al final del judici, el fiscal Víctor Pillado va mantenir la petició de 22 anys i 6 mesos de presó. La defensa sostenia que el processat va actuar sense intenció de matar i sol·licitava 3 anys de presó per dos delictes de lesions amb els atenuants d'anomalia psiquiàtrica i de reparació del dany, perquè abans del judici el processat va consignar 24.000 euros per fer front a les indemnitzacions. La sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent el magistrat Manuel Ignacio Marcello, exposa que les víctimes i l'acusat eren veïns porta en porta i que tenien mala relació des de temps enrere. Al migdia del 30 de gener del 2022, la parella va anar a un bar proper a fer un vermut, un costum que el seu veí coneixia. Va decidir disparar-los amagant-se de la mirada de terceres persones en un lloc que li permetés no ser vist per les víctimes i que li garantia un atac fàcil quan apareguessin de tornar a casa seva, declara provat al tribunal. L'acusat Antonio Correa anava armat amb dos ganivets tipus de navalla. El seu objectiu, segons la sentència, era acabar amb la vida de tots dos. El matrimoni tornava cap a casa cap a 1:15. Quan estaven a pocs metres de la porta d'entrada i executant el pla concebut prèviament, el processat es va abraonar contra ells per sorpresa. No s'ho podien imaginar i no van tenir cap capacitat de defensar-se. L'acusat, inclou al tribunal, duia una navalla a cada mà i va atacar la parella apunyalant-la a diferents parts del cos. L'home va repetir l'atac i retenir l'acusat a terra, evitant així que continués agredint-los. Com a resultat de l'atac, la dona va rebre almenys 5 ganivetades al colze, la diagonal i la clavícula i la zona intraescapular. La van haver de traslladar d'urgència a l'hospital, on va estar 3 dies ingressada a la UCI i 5 més a planta. Li han quedat com a seqüeles diverses cicatrius i un trastorn relacionat amb l'estrès postraumàtic. L'home tenia almenys 7 ferides causades per una arma blanca als braços, al gluti, la cuixa, al colze i al pit. També el van haver de dur a l'hospital i va estar ingressat 3 dies i també li han quedat seqüeles tant físiques com psiquiàtriques. L'audiència exposa que al judici els forenses van explicar que algunes de les ferides, tant de l'home com de la dona, van suposar un risc vital molt important.
I com explicàvem, el tribunal aprecia l'atenuant d'anomalia psíquica a l'acusat perquè, tot i que tenia perfectament conservada la seva capacitat cognitiva, en el moment dels fets pateix un trastorn de personalitat clúster A i un trastorn de l'estat d'ànim que va alterar lleument la seva capacitat d'obrar.
La sentència no es creu la versió de l'acusat, que va assegurar al judici que el matrimoni se li va llançar al damunt del carrer, al mig del carrer, i el va començar a colpejar. Segons el seu relat, es va limitar a defensar-se i no recordava haver-los apunyalat. També va dir que només duia una navalla i es va desvincular de l'altra arma. L'audiència subratlla que aquesta versió queda refutada de forma contundent per les pericials, que van localitzar ADN del processat a les dues armes o els informes de les forenses que van determinar que les ferides que tenia a les mans són les característiques que es fan servir quan es fa servir un ganivet per apunyalar algú. La secció tercera imposa a Antonio Correa 15 anys de presó per dos delictes d'assassinat en grau de temptativa amb l'atenuant d'anomalia psíquica. A més, li prohibeixen acostar-se a menys de 500 metres de les víctimes o comunicar-se amb ells durant 10 anys, al mateix temps que s'estarà en llibertat vigilada. En concepte de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar la dona amb 41.697 euros i l'home en 41.352 euros. També haurà de pagar 11.737 euros a l'Institut Català de la Salut per les despeses de l'assistència sanitària de les víctimes. El condemnat està en presó preventiva des de l'1 de febrer del 2022.
I encara en plana judicial, aquest divendres passat va començar el judici contra l'acusat de matar un home d'un tret a Calonge la matinada del 13 de setembre de 2020, segrestar una dona i violar-la. De moment, el divendres es va fer la tria del jurat popular, Anna.
El fiscal l'acusa de delictes d'assassinat, detenció il·legal, violació continuada i tinença il·lícita d'armes i demana 40 anys de presó. Sosté que el processat va anar fins a un domicili de Platja d'Aro on s'exercia la prostitució, no tenia diners però li va oferir 2.000 euros a una de les víctimes per passar la nit junts a casa d'ell. La dona va exigir que els acompanyés un vigilant. Segons el fiscal, l'acusat els va fer anar fins a un camí apartat, va matar l'home i va retenir la dona per agredir-la sexualment.
I continuem en plana judicial perquè el jutjat contenciós administratiu número 2 de Girona rebaixa al mínim la sanció que l'Ajuntament de Palamós va imposar a l'agent de la policia local que va acabar expedientat per fer unes declaracions a Ràdio Palamós sobre l'afer de la multa. L'agent va declarar a la ràdio local que no s'havia fet el possible per esbrinar qui hi havia darrere dels fets de la multa de trànsit a un cotxe no logotipat de la policia del municipi.
Aquesta sentència anul·la una de les infraccions on se li imposaven 3 mesos de suspensió de sou i feina i manté l'altra però la rebaixa al mínim. El jutge considera que les declaracions que va fer s'han demostrat que al final eren certes. Així la sanció acaba reduïda de 3 mesos a 16 dies de suspensió. El jutge, segons recull el diari de Girona, argumenta que les declaracions que va fer la gent no van suposar una falta de respecte o consideració cap a ningú, donat que no va referir-se a ningú en concret. El jutge, però, sí que creu que les declaracions de la gent van suposar un dany a la imatge del cos i dels principis de neutralitat i jerarquia. Per això assenyala que aquest discurs suposa un descrèdit i desconsideració envers la corporació local. Després que s'espixelés la imatge del radar, les declaracions de la gent van demostrar-se ser certes, segons el jutge. Per això creu que cal tenir-les en compte, com dèiem, a l'hora de valorar la proporcionalitat de la sanció. Per això s'ha rebaixat al mínim la resolució del consistori. Tot i això, la gent ja ha anunciat que recorrerà la resolució judicial.
Recordem una mica d'on ve tot aquest cas, Anna.
Sí, aquests fets sobre l'afer de la multa es remunten a l'any 2021, quan es va posar una multa a un cotxe sense logotipar de la policia local de Palamós. La sanció pel conductor era de 300 euros i la pèrdua de 2 punts del carnet a conduir. Tot i la investigació municipal, no va ser possible identificar el conductor i això va provocar que la multa, que es podia haver resolt amb 150 euros si es pagava a temps, s'elevés als 900. Arran d'aquests fets, aquest delegat sindical de la policia local de Palamós va fer unes declaracions a la ràdio municipal que li van comportar l'obertura d'un expedient, era de les que parlàvem abans. Això finalment va comportar-li una sanció de fins a 6 mesos sense sou ni feina. L'agent sancionat, però, va portar el cas als tribunals i va ser llavors quan es va tramitar una ordre judicial que va permetre despixelar la imatge del radar. No va ser fins al passat mes de setembre que es va saber que l'exregidor de Seguretat i Mobilitat, Alfons Bartolomé, conduïa el cotxe i que l'alcalde del municipi, Lluís Puig, anava de copilot.
I ens traslladem fins a Platja d'Aro perquè aquest divendres, una mica abans de les 9 del matí, el municipi va iniciar els treballs d'enderroc de l'edifici de l'Escola de Vela, que amb el temporal dels darrers dies es va veure afectat. Cal recordar que les garbinades, també del passat mes d'abril, van descalçar l'edifici de la part de la platja i no va ser fins al passat dilluns, però que l'estructura de l'edifici va cedir i el consistori va decidir actuar-hi d'emergència declarant l'edifici en estat de ruïna. El passat divendres es va fer aquesta primera actuació d'enderroc en aquesta actuació d'emergència. Ara, però, des del consistori preveuen que en les properes setmanes es retiri completament els blocs d'espigó que formen part de la base de l'edifici i, finalment, es netegi aquesta zona de la platja. Aquesta darrera actuació ve finançada amb fons del Ministeri de Costes i s'aprovarà en les properes setmanes. L'alcalde del municipi, Maurici Jiménez, afegeix que aquesta última reforma d'aquest tram del passeig vol servir per readaptar la zona i alhora crear un mur de rocalla per frenar els efectes dels temporals que puguin arribar a la zona.
Tot el que és l'enderroc s'emmarca en una obra d'emergència que primer comença amb aquest enderroc per una qüestió bàsica que és l'urgència de poder garantir la seguretat en aquest entorn, però que anirà acompanyada en les properes setmanes d'una actuació que ve tota finançada i executada per part de costes de l'Estat, en què consolidarem, diguéssim, el que són els accessos i la mobilitat a aquest tram del passeig marítim. Això significarà una obra que serà molt similar a la que es va fer l'any 2020 a la zona nord del passeig quan es va atacar en aquell moment per al temporal Glòria i significa doncs la consolidació del passeig a través de la creació d'una rocalla que hauria de garantir que tota la solera que es posi a posteriori doncs, per consolidar aquest passeig doncs, ja no pugui ser embastida per les onades.
Aquesta incorporació del mur de rocalla afectarà la configuració del pla d'actuació a la zona de la Riera del Ridaure per crear aquesta passera que unirà els dos trams de passeig. Actualitzaran el projecte per ajustar-lo a la realitat després d'aquestes obres d'emergència, tal com apunta el Batlle. De moment, el consistori reubicarà els equipaments de l'Escola de Vela dins o en una zona propera al port per tal de facilitar l'accés dels navegants a la zona marítima. Maurici Jiménez reconeix que estan en converses per mirar de reubicar de manera temporal aquest servei en una zona de mòduls. Està previst, però, que l'activitat de l'Escola de Vela comenci en les properes setmanes. L'alcalde del municipi reconeix que els temporals de Garbí han afectat durant els darrers anys les costes del municipi. I és que amb aquests temporals una gran quantitat de sorra de la zona del sud de Riuet, que és la platja on hi havia l'Escola de Vela, s'han anat traslladant a la zona de Cavall Bernat, que és la part més nord del municipi. El Batlle apunta que esperen que els vents de llevant ajudin a retornar aquesta sorra a la zona sud de la platja. Veient també zones de la costa com Calonge i Sant Antoni o Lloret de Mar, Maurici Jiménez apunta que les afectacions de temporals a causa del canvi climàtic estan afectant altres punts també d'aquest litoral català. I no marxem d'aquest municipi perquè la Guàrdia Civil ha rescatat a S'Agaró dos gossos que caminaven per una carretera d'aquesta localitat. Els fets van tenir lloc el passat 24 d'abril, quan els agents del SEPRONA, del Servei de Protecció de la Natura, van detectar els animals durant un patrullatge, Anna.
Tots dos animals tenien signes de desnutrició i ferides latents, a més de tenir por dels agents. Per això els dos animals van traslladar a la protectora d'animals Rodamont. Cal destacar que els dos gossos s'havien adoptat d'aquesta protectora, que arran dels fets n'ha recuperat la custòdia. La policia local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaló van comprovar que els gossos eren propietat d'un veí de Sant Feliu de Guíxols i que feia més de 10 dies que estaven desapareguts. Després de la identificació se li va comunicar al propietari que els dos gossos s'havien localitzat però que no se li retornarien.
I hem de viatjar fins a Palafrugell perquè la primera rotonda de l'autovia de Calella serà un homenatge a l'Havanera. Així ho ha explicat el president de la Fundació Ernest Morató, Enric Frigola, a Ràdio Palafrugell. De fet, és una iniciativa de l'entitat i inclourà una escultura del dissenyador Pere Álvaro, que també és l'autor dels tòtems sobre el suro de la Pineda Gèlida. Gèlia. El ple de Palafrugell, el ple de l'Ajuntament del mes d'abril ja han aprovat el nou nom de rotonda de l'Havanera. Ferran.
La instal·lació serà una escultura circular que envoltarà tota la rotonda i farà uns 2 metres d'alçada. Tindrà títols d'havaneres populars.
Des de Carmen i la Paloma, que són les havaneres més universals, a havaneres escrites per compositors de Palafrugell o de Catalunya. Bastons, Carles Casanovas, Ortega Monasterio, etc. Llavors hi ha, hi ha la Barca Xica, Marinera Terra Endins, Llum de Mar, un total d'unes 14 o 15 havaneres.
A més, la Fundació feia temps que treballava per fer-ho realitat.
Una vella aspiració de la Fundació Ernest Morató, que és construir un monument alegòric a l'havanera. La manera que és el gran patrimoni de Palafrugell, però molt, molt, molt especialment de Calella. Pel que tots sabem ja, o sigui que no cal insistir en aquest tema.
La Fundació espera inaugurar-la l'1 de novembre dins dels actes del 30è aniversari de l'entitat.
I aquest cap de setmana, Begur ha donat el tret de sortida a la 25a edició de la campanya de Peix de Roca a Begur. L'acte inaugural de la campanya a la plaça Esteve i Cruanyes ha congregat un bon nombre de veïns i veïnes i també de persones visitants, Anna.
La inauguració de la campanya gastronòmica del Peix de Roca ha fet gala dels seus grans atractius i reclams, els tastets de Peix de Roca a càrrec dels restaurants participants. Uns tastets en petit format de les noves propostes culinàries de la campanya, acompanyats d'una copa de cava i vi per a l'Ada. Els diners recaptats en la venda de degustacions es dedicaran al projecte Sèpia per tal de millorar les condicions dels cefalòpodes a les aigües del Mediterrani. També ha tingut lloc la presentació del primer concurs de la croqueta de Peix de Roca, una de les grans novetats de la campanya d'enguany. Els guanyadors del tast han estat el bar Sabarra en primer lloc, el bar La Motxa en segon lloc i el restaurant Casa Juanita en tercer lloc. Des de l'Ajuntament asseguren que el bon ambient que es va viure a la plaça el dia de la inauguració demostra que la campanya és un èxit i asseguren que durant aquesta campanya els restaurants es converteixen en ambaixadors del llegat culinari begurenc.
I parlem precisament d'aquests restaurants, Anna, que durant un mes participaran a la campanya amb diversos menús.
La campanya comptarà concretament amb la participació de 14 restaurants que oferiran diferents menús amb el peix de roca com a denominador comú. Els preus dels menús oscil·laran entre els 47 i els 78 euros i la llista completa dels restaurants que hi participen la podeu trobar a radiocapital.cat. Tot això es complementarà amb diverses propostes d'activitats culturals que s'aniran fent a Begur. Els dies 10, 11 i 12 de maig es celebrarà per segona vegada, després de la inauguració, una jornada dedicada al peix de roca.
I seguim parlant de menjar, aquest cop de la gamba de Palamós, perquè aquest dissabte 4 de maig es va posar en marxa una nova edició del menú de la gamba de Palamós que s'estendrà fins al 8 de juny. Són un total d'11 restaurants certificats amb la marca de garantia gamba de Palamós els que participen en l'edició d'enguany, Carla.
La protagonista del menú és la gamba de Palamós i el menú compta amb un entrant, un primer plat, el plat principal i les postres. La majoria d'aquests menús, que van dels 45 als 85 euros, presenten la gamba de Palamós en la seva mida mitjana i la serveixen a la planxa o a la brasa, però també és inclosa en arrossos, fideus arrossejats o ben consomé, carpatxos o croquetes, entre d'altres propostes innovadores. Els establiments de restauració participants estan ubicats majoritàriament a Palamós, però també a Tamariu, Llafranc i Llofriu. Es tracta concretament del restaurant Grans Palamosins, Altamar, l'Arcada, Bellport, Can Blau, Can Quel, el Nàutic de Palamós, Sant Grillat, Hotel i Restaurant Tries, així com el Casamar, de Llafranc, Esportilló de l'Hostalillo, de Batamariu i la Sala de l'Isaac de Llofriu. La marca Garantia Gamba de Palamós, impulsada per l'Ajuntament i la Confraria de Pescadors del municipi, encapçala l'organització del menú, que inclou exclusivament restaurants certificats amb aquest segell. La marca de Garantia Gamba de Palamós vetlla per la qualitat d'aquest producte, assegurant la seva correcta traçabilitat i protegint el recurs. Avui dia hi ha 100 establiments que estan acreditats amb la marca de Garantia Gamba de Palamós. Es tracta de peixateries, però també barques d'arrossegament del port palamosí, distribuïdors o restaurants, tant de la vila com també d'altres municipis que ja compten amb aquest distintiu, que es va crear l'any 2008 amb la finalitat de vetllar pel bon ús de la marca Gamba de Palamós.
I arriba la primera edició de l'Aparador, el festival de propostes artístiques emergents dissenyat per mostrar i promoure el treball de joves artistes amateurs en diferents disciplines. El festival ja ha presentat la seva programació i en aquesta primera edició hi haurà 42 propostes amb més de 200 joves participants, principalment de les comarques gironines. Aquestes propostes ompliran el nucli antic de Calonge durant el cap de setmana de l'11 al 12 de maig. I per parlar-nos d'aquest nou festival, ens visita el tècnic de joventut de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, Albert Fort, bon dia.
Molt bon dia.
Primer de tot, m'agradaria destacar que podríem dir que el talent a les comarques gironines amb aquestes 42 propostes per aquest proper cap de setmana hi és molt present, no?
Bueno, és un repte, és un projecte que ja es sol fer amb els molts municipis, no? De donar espais perquè les joves i els joves artistes d'aquí de les nostres contrades entre 16, 14, 15, fins a 30 anys doncs puguin tenir espais doncs, per mostrar el seu talent, no? A vegades les festes majors o diferents espais doncs poden tocar, però ho hem volgut englobar tot en un festival i donar-li doncs aquesta patxoca i aquest disseny gràfic de tot plegat i posar un parell d'escenaris per la música, espais per la dansa, espais per una fira artesanal, i que, doncs, que a vegades aquests joves que tenen pocs espais per poder mostrar el seu talent, doncs congregar-los a tots aquest cap de setmana aquí a Calonge, i estem molt contents de la resposta perquè era una primera edició i bueno, començàvem de zero i bueno, doncs, a partir d'aquest any a veure com funciona, si es va fent ressò, i llavors doncs, els joves es van participant per properes edicions.
Mm-hmm. Perquè aquest any hi veurem aquestes 42 propostes, però n'heu rebut més, no entenc?
No, la veritat és que tothom que ens ha fet passar la seva proposta ha estat seleccionat, i potser sí que al principi havíem pensat doncs, només un escenari de música, mm-hmm, i ho hem tingut que ampliar perquè no teníem prou espais per donar cabuda a la música, que és una de les disciplines que més hem tingut reclam. Hi ha teatre, hi ha dansa, hi ha el que deia artesania, hi ha inclús gent que fa curtmetratges que ens ho han enviat, i teníem en un primer moment pensat només un escenari, però ens feia per la música, però ens feia doncs, bueno, doncs sabia greu dir que no a propostes, i hem ampliat amb un segon escenari de la música, i així doncs, tothom hi ha pogut participar. En un principi, en primer moment sí que haguéssim tingut que descartar, però vam dir doncs, que bueno, ens en vèiem en cor de muntar dos petits escenaris, perquè són artistes tan emergents que tampoc és allò que portin a molta gent com per buscar escenaris doncs, que piquen molta gent en el públic, sinó que ho fem amb raconets i placetes d'aquí del poble perquè se sentin els espais siguin acollidors i se sentin els joves doncs, arropats perquè seran espais molt cucos, molt petitons, i així es podran interpretar, i que no se sentin en sols, que a vegades toquen en festes majors, a unes barraques, no sé, fent de taloners de grups, que aquella primera hora, a les quarts d'11, està tranquil, i a vegades tenen un escenari supergran amb un escenari molt espai, però després no tenen ningú perquè aquella és l'obra doncs, que a vegades la gent està sopant o que encara no arriba a la festa major. I creiem que bueno, aquest serà un bon aparador, mai millor dit, perquè són els protagonistes durant tot el dia, des de les 10-11 que comencem fins allà a les 8-9 del vespre.
Parlàvem d'aquests diferents espais, suposo que també és per dinamitzar una mica aquesta activitat en aquest nucli de Calonge, sortint de fora del tema de les llibreries, a més, no? Ser aquest pol cultural doncs, durant aquest cap de setmana. Quins espais hi podrem veure del nucli antic, per exemple?
Bueno, una mica seguir el que tu deies, no? O sigui, l'aposta del poble és clara per la cultura, per el poble de llibres, i durant l'any anem inventant-nos coses a part doncs, del Sant Jordi, de diferents accions durant l'any, i ve a substituir una mica un projecte que es feia aquí fa uns anys, que és el Dorremi fan flors, però que ha anat morint, i llavors aquest substitueix aquest esdeveniment que es feia aquí en el municipi, i llavors els espais són ben bé en el nucli antic, donant també doncs, contingut a tot el poble de llibres, i que, bueno, òbviament, si hi ha gent en el poble, doncs segur que algú entrarà a alguna llibreria, i també en els altres comerços del poble, no només les llibreries, i una mica rehabilitar, com portem anys fent aquí en el, bueno, aquests últims anys aquí en el poble, el nucli antic. Per tant, tot es concentrarà aquí entre Plaça Major, Castell, Plaça de l'Home, carrer Àngel Guimarà, doncs aquí es concentrarà tot aquest festival, tota aquesta fira, i bueno, convidem a tothom a veure si fa bon dia, que sembla que sí, el cap de setmana farà bo, doncs que passegin, que descobreixin els joves i que puguin bueno, fer un toc aquí en el poble i una mica també dinamitzar tot el nucli antic.
Esclar, m'agradaria tornar una mica a parlar de les propostes, perquè parlàvem que hi ha moltes propostes de comarques gironines, però n'hi ha alguna que sigui de Calonge o inclús d'aquí de la comarca del Baix Empordà?
Sí, de Calonge tenim diverses propostes, una vintena de joves d'aquí del municipi en diferents disciplines, i també hem obert que les escoles culturals i d'arts escèniques aquí del municipi participin. A part d'aquests joves que et deia de 15, 16 fins a 30 anys, també doncs, hi és participant doncs, l'escola de circ, que hi participa, l'escola de teatre de l'Espai Jove doncs, també hi participa, l'escola de patinatge també hi és present, hi ha una marching band d'una escola que són nens més petits que també hi participen, bueno, una mica també els joves i els nens més infants que també estan doncs, en l'escena cultural doncs, fent extraescolars, doncs, també se'ls ha convidat a participar aquest cap de setmana. No només no hem volgut convidar a escoles dels altres municipis, però a les del poble sí que tot i que no són joves aquestes franges d'edat que et deia al principi, doncs sí que, bueno, que hi puguin participar, perquè al final també és el futur i és el teixit que després si veuen aquests concerts o veuen aquestes actuacions, diuen, no pot seguir interessant fer teatre o seguir tocant el violí o seguir tocant la trompeta amb la marching band o cantar com fa la meva veïna o la cosina de no sé qui, i bueno, al final són referents que també ens interessen anar creant cantera i res, potenciar la cultura aquí al municipi.
I, esclar, parlàvem de música, parlàvem de teatre. Quin tipus de propostes hi podrem veure? Perquè estem parlant i estem parlant d'una gran varietat de disciplines, no?
Sí, els espectacles no seran molt llargs. O sigui, hem acotat el que és la música i a concerts de 30-35 minuts, i, per exemple, al teatre venen propostes, una d'aquí de Calonge i Palamós, però altres que venen de Girona, que no fan l'obra sencera d'una hora i mitja, sinó que fan tastets de mitja horeta de la que són les seves obres, per exemple. O la dansa, tenim diferents grups de dansa doncs, que poder fan actuacions de 15 minuts, però fan dos passes. O sigui, si, per exemple, pots veure Cobos Mica una estona, llavors tens alguna altra noia que fan en parelles, però després, com que només ballen aquella peça de 10 minuts, doncs hem cregut que bueno, doncs estaria bé doncs, veure-la a les 12 i després a la 1, per exemple. No? Ara no sé exactament els horaris, però bueno, això també la gent... Ja tenim dues propostes aquí del poble d'un noi i una noia que fan curtmetratges, que els agrada el cinema, doncs les seves pel·lícules o aquests curtmetratges es veuran durant tot el dia, el dissabte, però la podràs veure doncs, a les 11, a la 1, després a les 5 i a les 7, perquè segurament se solaparà amb alguna altra actuació, però llavors que tu puguis anar pel poble i una mica veient una mica el tast de tot. I les fires doncs estaran obertes des de les 10 del matí fins a les 8. I hem intentat crear també una zona de backstage, doncs tots els joves artistes puguin anar allà, puguin quedar-se a dinar, puguin conèixer-se entre ells, puguin passar el dia aquí doncs en totes les comunitats possibles. I hem convidat també a programadors, altres companys i companyes de joventut, perquè si volen passar i escapar-se un rato aquí a Calonge, doncs perquè puguin veure aquests nois i aquestes noies, i si i algú els pot programar després de cara a activitats que facin al seu municipi, doncs que els tinguin present.
I més tenint en compte que ara comença la temporada forta de festivals, d'actes i d'esdeveniments aquí al Baix Empordà, perquè, vulguem o no, l'estiu és l'època on hi ha una gran quantitat d'activitats i on es poden programar aquest tipus de propostes. A mi el que em sorprèn d'aquest festival és que es dona espai a aquests joves creadors, i parlàvem de programadors també, doncs, que poden venir a veure'ls i a visitar-los. No conec cap proposta ara mateix circulant per aquí a comarques gironines que tingui aquesta voluntat de donar a conèixer joves talents en diferents disciplines i a més, no, oferint aquest aparador, com dèiem, com porta el títol del festival, donar a conèixer aquestes propostes. Esclar, aquesta idea com va sorgir i per què aquesta voluntat des de l'Ajuntament, no, de donar aquest espai als joves?
Sí, bé, aquí ben bé aquí a la nostra comarca doncs no hi ha cap festival com aquest, certament. Sí que a Girona hi ha un parell de projectes semblants, però bé, com deia abans, aquí hi havia una activitat que era el Do-Re-Mi fan flors, que es feia doncs durant aquesta època, que una mica era com en flors i violes o com el temps de flors de Girona, però que, bé, poc a poc, malauradament, va anar a menys, i buscàvem una activitat ara al mes de maig, i bueno, ens van fer alguna proposta a joventut a veure si veiem alguna idea i tal, i nosaltres ens, tant un servidor com l'Anna, la meva companya, que som gent que ens agrada el teatre, ens agrada la música, ens agrada la cultura, i vam apostar o vam fer aquesta proposta a l'Ajuntament a veure si com ho veien, i els hi va semblar perfecte, i bueno, nosaltres no sé, estem bastant proactius últimament i tenim espais que ens permeten fer aquest tipus de festival. Tenim, que això no ho he dit, que és important, tenim un grup de voluntaris joves també que hi participaran, perquè si estem fent teixit associatiu, i bueno, són tota una sèrie d'al·licients que creiem que tant pel municipi com pels joves com per la cultura, doncs al final que hi hagi música, que hi hagi teatre, que hi hagi dansa en un municipi, res, no pot aportar res dolent durant el dia. Segur que vindran moltes famílies a veure aquests joves, i la intenció és això, és un primer any, i que ara estic parlant per parlar, però la idea seria doncs que aquest festival anés agafant nom, i que després sí que hi hagués un moment en què rebessin unes tantes propostes que pues, després tinguessin que triar, però perquè després ja fos un festival més de molta qualitat, que fos referent pels joves de la comarca o de la província. Però bueno, a poc anem a fer aquesta primera edició, anem a veure què passa. Sí que li hem intentat donar un grafisme, bueno, la nostra xarxa d'Instagram que hem creat tot nou, bueno, i hem volcat recursos perquè, bueno, doncs, perquè també els joves quan hi entren veuen que no és aquella mostra, amb tots els respectes que a vegades fem als espais joves, que es veu com un festival de final de curs, d'això, no? Festival de final de curs que fem totes i que hem fet tots en, jo què sé, doncs en l'escola de música o ara pel
juny
i el maig que tant se'n fa. No, sí, correcte. Llavors, bueno, una mica donar-hi doncs tota aquesta imatge gràfica, tot aquest nom de que sigui un festival amb un nom propi, que no sigui la mostra de l'art jove de l'espai jove, que poder, doncs això sí que es va fent, o la nit del talent, que segur que pues, a Platja d'Aro es fa, o es fa a Palamós, es fan a diferents... Vull dir, no és que estiguem creant res excepcional, però sí com donar-li cara i ulls i donar-li doncs una importància, i que visualment doncs vegis que aquest festival té cara i ulls i que vol ser alguna cosa més que no una nit de talent només pur i dur de la gent del teu municipi.
Doncs deixem això apuntat. També convidem els nostres oients que visitin l'Instagram, que vegin totes les propostes que hi ha, que n'hi ha de molt variades, i els convidem, evidentment, a visitar aquest cap de setmana, l'11 i 12 de maig, al municipi de Calonge, aquest nucli antic, per veure totes les propostes que hi ha per aquest festival a l'Aparador. Moltíssimes gràcies, Albert Fort, per aquests minuts aquí a Ràdio Capital i també a Ràdio Palafrugell.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
Vale, adéu-siau. Merci, merci per trucar.
I nosaltres escoltarem una mica de música amb els Amics de les Arts i el seu gran hit.
Ja fa estona heu vingut a robar-nos les dones. Heu vingut a robar-nos les dones. No som més que una banda de pseudopoetes. Feu quatre acords i us penseu qui sap què. Heu vingut a robar-nos les dones. Heu vingut a robar-nos les dones. Però si feu el de sempre, canteu com hienes, és l'hora ja d'entregar els instruments. S'acaba el seu gran hit, ella m'abraça, seiem fluixet, li dic. Jo de cançons així, en una tarda tan puc fer 25. Hi ha un subtext que mai no evoluciona. Les cançons diuen tota l'estona.
Hem vingut, vingut, hem, les dones. Hem vingut a
robar-vos les dones. Hem vingut a robar-vos les dones. Crispetaires del pop, lletres repetitives. Fem quatre acords i ens en sobren i tot. Hem vingut a robar-vos les dones. Hem vingut a robar-vos les dones. Sempre fem el mateix, però vestit de manera que sembli que anem millorant amb el temps.
Ways in the gobble, when I see, I wanna see. When I see, I wanna ways in the gobble.
I com cada dilluns tenim a la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut de Torroella de Montgrí per parlar-nos d'aquests llibres, d'aquestes recomanacions literàries que tant ens agraden. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com comencem la setmana?
Bueno, comencem amb ganes de posar-hi bon humor.
Sí, no?
Els dilluns jo tinc símptomes de dilluns a vegades. M'ho he segut una mica. Gràcies, sort al programa, que ja És allò de dir, va, vinga, posem-hi energia, posem-hi il·lusió. I amb aquesta idea, doncs, ja me començo a encaminar bé.
Mm-hmm. Molt bé. Estàvem comentant així, fora del directe, el llibre del que parlarem avui. No sé, quina recomanació.
A veure, és que no es pot... És evident, aquest llibre hem de parlar avui, és molt evident. Hi ha una col·lecció de l'editorial Cossetània que es diu 100 motius per alguna cosa, vale? 100 jocs automàtics de màgia, 100 tresors dels escacs, 100 històries de córrer... Doncs n'hi ha un que es diu 100 motius per ser del Girona. 100 motius per ser del Girona. En aquests moments ja en devem tenir 125, des que es va escriure el llibre fins avui que n'estem parlant. Us llegeixo d'un moment la contraportada.
Oh,
era aquest llibre, ja us he dit que era de Cossetània, que l'ha escrit, es diu Eduard Sugà. Eduard Sugà va néixer l'any 65 i és periodista esportiu. Ha entrat en la secció d'esports del Diari de Girona, per tant és una persona en el món gironí molt conegut i probablement molt llegit tot el lector de la periodisme d'esport. Llavors ell quan fa aquest llibre diu que el Girona Club de Futbol està de moda i no només perquè ha liderat la Lliga de Primera Divisió en la temporada del 23-24, sinó perquè els números l'han situat unes quantes vegades com un dels millors d'Europa. I això és molt gros, tan gros que cada setmana deixa antiquat el que havia fet la setmana anterior. Per això el motiu també d'avui llegir i de dir, doncs, aquest llibre no està antiquat perquè té moltes coses a donar a conèixer, fins i tot... Qui s'està apuntant ara a animar i a aplaudir i a valorar aquest esforç ben fet, aquest esforç ben organitzat d'un equip, perquè és que un equip vagi endavant vol dir que individualment cada persona que forma part d'aquest equip és molt bona i per aconseguir que l'equip ho sigui. Per tant, una mica és aquesta idea, no?, filosòfica i de pensament de dir, bueno, hi ha un equip que han arribat lluny i estan arribant lluny, que probablement encara poden fer més, però que una afició que els ha acompanyat fins ara també hi té el seu gra de sorra. De fet, un dels motius... talla'm quan calgui, eh? Perquè
no, sí, vull dir, a mi m'encanta escoltar parlar del Girona perquè jo sí que en soc seguidora i podríem dir de fa uns anys, no de quan estava a primera, però la veritat que no coneixia aquest llibre, sí que ara últimament amb aquest triomf i així sí que s'ha anat escrivint més sobre l'equip, però aquest, com comentàvem, doncs té una mica més de trajectòria.
Bé, sobretot és un llibre que ja està clar, molt un retrat ampli i no estem parlant d'aconseguir objectius, sinó de individualment o els esforços també emocionals de què forma part un equip de futbol. És que hi ha molt, molt, molt entorn aquí, vull dir, des dels familiars dels jugadors, que també hi tenen el seu gra de sorra, i sobretot l'afició és important. I era el capítol que em va cridar l'atenció perquè es titula Sisplau. Penso, bueno, qualsevol capítol que es digui Sisplau, alguna cosa interessant té a dir. I és que això és el que fa la majoria de partits un aficionat del Girona, que demana a la resta d'espectadors que animin l'equip. I ho fa amb cortesia, Sisplau. Per això li ha quedat el sobrenom de Sisplau, i diu que, bueno, que és una llàstima, l'Eduard Sugà diu que és una llàstima que s'hagi de demanar. Això va començar quan la FAC Kingsford, un noi de Ghana que va arribar a Girona a la meitat de la primera dècada de l'any 2000, i la primera paraula que va aprendre va ser la de Sisplau. I diu que ha explicat en diverses entrevistes que el primer dia que va anar al camp va ser el 2010, que el Girona jugava contra el Numancia, i va veure que la gent no animava. Diu que havia vist en Manolo del Bombo
un aficionat
que vestit amb la samarreta de la selecció espanyola animava l'equip. I en Sisplau va agafar un bombo i cada partit és a Montilivi, sobretot recorrent la graderia del Gol Nord.
Sí,
que la seva peculiar història li ha valgut reportatges i entrevistes a televisions, ràdios i diaris, i és, sense que ningú s'enfadi, un dels aficionats més coneguts del Girona.
Sí.
Fins i tot a la temporada del 2012-2013 va ser la imatge de la campanya d'abonats del club. i que en un vídeo promocional l'EFAC demana crits de sisplau que la gent es faci abonada. Crida sisplau a la pilota i als pals de la porteria. En tot aquest temps, reconegut per ell mateix, el club li ha pagat algun desplaçament. Si us plau, que en sisplau no pari d'animar a cada partit. Però, si us plau, no espereu que en sisplau us demani, si us plau, que animeu.
Exacte.
Aquest és aquest capítol de que l'animació ja la porti a dintre, l'afició, i que formin això. La part que li toca de l'equip, no? Vull dir, la de ser allà i la d'aplaudir qualsevol jugada ben feta, no?
Exacte.
O actitud correcta, o... I vull dir... en fi, dius, hi som, eh? Hi som.
Sí que és veritat que últimament Montilivi l'ambient ha canviat, eh? Vull dir, jo crec que el tema d'animar sí que ha millorat una mica des d'aquests últims anys.
Home, és que fer grans festes i que tothom se quedi quiet, no, això no va contra la natura humana.
Exacte.
Vull dir, justament tenim tendència, no? A vegades, jo què sé, en un casament que diuen coses maques, aplaudir, estan allà aguantant fins que acaben per fer dos petons en els nuvis. Però vull dir, et ve de gust aquest efecte, aquest demostrar, jo també hi soc i aplaudeixo tot el que esteu fent.
Sí.
Doncs, ho repeteixo, són 100
sí,
motius per... L'autor és Eduard Solà, periodista
esportiu.
Periodista esportiu, i l'editorial és Cossetània, que aquest llibre forma part d'una col·lecció que són 100 motius per molt poc.
Ui, ara. És que estem tenint una mica d'interferències, però
es va sentint... Sí, es va sentint un truc a la llibreria, algú deu estar trucant i molestant a mi que fa un moment.
això és que hi ha feina, molta feina.
Sí.
No, però anava a dir, esclar, no podem entendre un equip de futbol sense tenir això, una afició que animi bé.
Sí, clar.
Vull dir
ell, en els moments poder tant de baixón com de com d'estar amunt, no? Vull dir, és molt fàcil posar-te al costat del que triomfa i aplaudir i olé. A veure, si hi ha per corregir coses de la manera de fer, se'n pot pergar, no? I ja hi ha els experts per fer-ho, però vull dir, l'afició ha de demostrar que hi és, i a més vull dir, el que diem, no? Un equip a vegades es pot espatllar per la manera de fer d'una o dues persones, i allà hi ha implicada molta gent que hi posa molt d'esforç. Vull dir, d'una manera o una altra, cada bona feina s'ha de veure recompensada. I si pot ser, vull dir, ser justos, no?, tots plegats amb què es pot millorar, què no.
Exacte.
I com es pot fer.
Sí, totalment. No, i ara gaudir, no, d'aquest regust que ens deixa el cap de setmana, jo, realment, veient el partit els primers 30 minuts, sóc una persona nerviosa, quan feia 30 minuts que estaven jugant vaig decidir marxar perquè no podia més. I de fons anava escoltant com cridaven gol, però pensava, no ho sé, i veus el resultat final i que te'n vas cap a la Champions i es celebra.
Sí. Bueno, canvia l'estat d'ànim dels aficionats, eh?
Exacte.
Els resultats dels partits. Vull dir, el meu pare al final de la seva vida patia del cor i va decidir que primer volia esperar que acabessin els partits, saber el resultat i després se'l miraria. Va deixar de veure'ls en directe tot el que va poder, vull dir, va dir que no,
perquè, si no...
no es podia posar en perill. I aquesta va ser una de les de les previsions que va tenir per no agafar un atac de cor, i el va fer així. Tot
home,
el futbol primer havia de saber
bon
com
mètode.
Acabava. I un mètode. I després estava d'acord amb veure el partit.
Mm-hmm.
O sigui que
exacte.
Ja ho sabeu, llibres d'assaig. No tot és narrativa.
Mm-hmm.
Llibres molt, vull dir, interessants, perquè ens obren més un fet, no? Vull dir, ens li posen més dimensions. Vull dir, podríem parlar d'això, dels èxits, però en canvi després d'aquest noi que ve de gana i que se'n dona compte del silenci del Montilivi.
Exacte.
I amb 10 anys o 12 ha aconseguit un canvi important. Mm-hmm.
Doncs moltíssimes gràcies per aquesta recomanació. Coneix lectura i futbol, i bueno, doncs felicitar també el Girona per aquest, premi de tota la temporada que han fet. Moltíssimes gràcies, sí, Maria.
A vosaltres.
Que no vagi molt bé.
No, no, exacte.
Totalment sorpresa.
Sorpresa. Bueno.
Doncs que vagi molt bé la setmana. Ens tornem a retrobar dilluns que ve. Que vagi molt bé.
Igualment, adeu-siau.
Adeu, adeu.
Adeu-siau. Adeu,
adeu. Dilluns amb estat de cel variable, en general més ullades de sol al matí i resta de dia amb cel mig ennuvolat. Creixeran tempestes a la tarda, però quedaran més restringides a l'interior del quadrant nord-est català. En tot cas, sense descartar algun ruixat de basc local i residual a la tarda. Temperatura entre els 10-12 graus de mínima i els 21-23 graus de màxima. Demà, cel mig ennuvolat, estones força tapat amb ruixats acompanyats de tempesta, més probables entre migdia i tarda i temperatura una mica més baixa.
I nosaltres ens acomiadem del Supermatí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal i ens tornem a retrobar demà al matí a les 8, com sempre. Que vagi molt bé. Adéu, adéu.